Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Dia d'anàlisi dels resultats electorals i dia de buscar ja aliances per formar govern a Catalunya. Després de les eleccions hagin deixat un Parlament sense majories clares. I l'anàlisi i reflexió postelectoral ens deixa de moment aquest matí tres titulars. Un, Pere Aragonès dimiteix i no formarà part del nou Parlament de Catalunya. Carles Puigdemont farà tot el possible per buscar suports i anuncia que es presentarà la investidura. I tres, el mateix que farà Salvador Illa, segons acaba d'anunciar fa uns moments, que obrirà converses amb tots els partits. El guanyador d'aquestes eleccions amb 41 diputats. Mai abans el PSC havia guanyat a les eleccions catalanes amb vots i en escons, 42 escons, volíem dir, i això es tradueix en que l'independentisme es desinfla i es deixa mig milió de vots pel camí. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a pans, perquè, com dèiem, després dels mals resultats d'Esquerra, patacada històrica, el president fins ara de la Generalitat plega.
Sí, Aragonès diu que marxa per responsabilitat, però que mantindrà aquest càrrec de president fins que s'escolli el relleu. El mateix dia que farà, volem dir, el càrrec de coordinador d'Esquerra dins l'executiva del partit.
Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa, però amb el mateix compromís. Una Catalunya justa i independent.
Durant les pròximes setmanes, Esquerra obrirà el debat sobre el futur del partit. També si Oriol Junqueras i Marta Rovira han de continuar comandant la formació després d'aquesta patacada.
Sens dubte, la marxa d'Aragonès és la conseqüència més destacada dels resultats electorals d'ahir diumenge. Ell mateix va convocar aquestes eleccions després que fracassessin els pressupostos i resultats en més evident que va ser una mala jugada estratègica dels republicans.
I, en canvi, el guanyador d'aquestes eleccions, Salvador Illa, trucarà tots els partits, menys Vox i Aliança Catalana, per buscar suports i, per tant, presentar-se a aquesta investidura. Ho acaba d'explicar la portaveu del PSC, Núria Parlon.
Ens toca liderar el futur de Catalunya parlant amb el conjunt de forces polítiques, a excepció, ja ho hem dit, d'aquells que fomenten els discursos d'odi.
Qui també ha dit que aquest matí que optarà a la investidura és Carles Puigdemont, el candidat de Junts. Segona força, el nou Parlament ha reivindicat que té més opcions que Salvador Illa de ser investit amb una majoria simple. En segona volta ha contraposat els 55-59 escons que podria arribar a sumar amb Esquerra i la CUP davant dels 48 diputats, que en aquest cas sumaria un hipotètic pacte entre PSC i Comuns.
I mentrestant, al marge d'aquestes eleccions a les andanes de Catalunya...
Fatal, fatal. Tal com anem tots, que sempre anem amb el temps justos, no necessitem que això funcioni.
Sentim de paciència, és el que tenim. No hi ha més.
És com impotència, que no hi ha altre medi per arribar al poble.
I tenia que entrar a les 8 a treballar i resulta que nos dicen que no hay tren. Que váyanse a Faverpus. Hemos venido a Faverpus, nos dicen que no hay tren.
Si no es una cosa, es otra. Entonces, pues estamos un poco, yo creo que todos los usuarios cansados.
Testimonis del calvari que han passat aquest matí els usuaris habituals de Rodalies. El pla alternatiu no ha acabat de funcionar del tot. La xarxa funciona avui a mig gas, aquest dilluns, i n'hi ha per setmanes.
Adif ha explicat avui a Ràdio Estel que el robatori de coure la matinada de diumenge es va fer en un punt estratègic de la xarxa ferroviària des d'on es controlen bona part de les línies que arriben a Barcelona pel nord. L'estat en què va quedar la infraestructura provocarà que aquest servei quedi afectat durant setmanes.
De seguida detallarem com queda aquest servei des d'aquest dilluns en un matí on el govern i Rodalies s'acusen mútuament i estiren els plats pel cap sobre qui és el responsable d'evitar robatoris de coure a la xarxa. Rodalies diu que és feina dels Mossos d'Esquadra i el govern diu que és Adif com a propietari de la infraestructura qui ha d'assumir-ne la seguretat.
A Mossos les hemos instado a que acaben con esta lacra que perjudica tanto a todos los ciudadanos que utilizan diariamente los servicios de Rodalies de Catalunya.
Si hem de repartir responsabilitats, hem de començar per Adif, en primer lloc, perquè es tracta d'una infraestructura, ells són els titulars d'una infraestructura que han de protegir també, igual que tota la resta d'infraestructures.
Declaracions aquest matí d'Antonio Carmona, director de Rodalies, i de Pere Ferrer, director dels Mossos d'Esquadra.
I és que la policia catalana descarta que el robatori hagi estat un sabotatge per incidir en aquestes eleccions. El seu director afegeix que la desinversió a Rodalies ha generat que el robatori d'aquest diumenge hagi provocat una una gran afectació, mentre que en d'altres llocs creu que hauria estat més anecdòtic.
Tot això el dia en què oficialment Catalunya ha deixat enrere la fase d'emergència per sequera. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui l'entrada en vigor de l'excepcionalitat.
I, per tant, els habitants dels 200 municipis que depenen del sistema Ter Llobregat poden gastar avui 30 litres d'aigua al dia. A més, si en emergència es podien gastar només 200 litres, a partir d'avui la limitació és de 230.
I avui en els esports...
És una oportunitat gran per nosaltres, juguem a casa contra un rival d'un nivell extraordinari, no?
Ho diu l'entrenador blaugrana, el Barça té l'oportunitat de col·locar-se segon avui a la classificació de la Lliga.
A les 9 de la nit reben la visita al Real Societat, que s'està jugant en l'Europa League. El Barça necessita els 3 punts per sobrepassar el Girona, que aquesta jornada no ha pogut guanyar.
I en bàsquet acaba la fase regular de la Lliga i aquesta setmana comencen els play-offs de lluita pel títol amb Barça i Manresa com a únics equips catalans.
El Barça jugarà els enfrontaments de quarts contra Lenovo Tenerife, mentre que el Baxi Manresa ha quedat emparellat amb l'Unicaja, uns play-offs que comencen dimecres.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem com sempre quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar avui d'inestabilitat. Aquest matí hem tingut grans clarianes, però a partir de migdia han crescut força núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on aquesta tarda tindrem ruixats i també alguna tronada, però només en aquesta zona. La resta, sol, alguns núvols alts i temperatures altes. Calor. Les temperatures màximes avui entre els 24 i els 29 graus. De tota manera, la situació canvia de cara a demà. Baixaran les temperatures màximes. I és que demà al matí pot ploure a qualsevol comarca de Catalunya, tot i que cap a les comarques de l'extrem sud, cap a l'Ebre, pot haver-hi alguna clarina, però la resta, precipitacions pràcticament generalitzades. De cara a la tarda, les precipitacions afectarien especialment comarques de Girona, també comarques de Barcelona, entraria la tramuntana al nord de la Costa Brava i bufaria vent de llevant a la costa central. En canvi, al sud i a ponent hi haurà moltes més clarianes i demà, amb aquesta major presència de núvols, les temperatures seran més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els resultats electorals d'aquest diumenge ja s'han cobrat avui la primera víctima. Pere Aragonès, president de la Generalitat en funcions des d'avui i candidat d'Esquerra, plega i abandona la primera línia de la política. El sotrac que ha patit el seu partit en aquestes eleccions, perdent 13 diputats, obliguen Aragonès a renunciar i assegura que no recollirà l'acte de diputat en el nou Parlament. Avui és dia, per tant, de reaccions després que les direccions dels partits s'hagin reunit per analitzar resultats. Tenim varis fronts oberts. Comencem a la seu d'Esquerra Republicana. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. En un missatge que ha durat menys de 10 minuts, pronunciat des de la seu del partit, el president Pere Aragonès ha anunciat que fa un pas enrere tant al Parlament com al partit. Ara Esquerra haurà de convocar un congrés nacional i obrir un procés intern per escollir nous lideratges que s'encarreguin d'afrontar les negociacions. Aragonès ha dit que ell hi participarà, però ja com a expresident.
Aquestes eleccions del 12 de maig, doncs, esbossen un canvi de rasant tant per al partit com per al país. Treballarem, estic convençut, i jo ho faré des de la nova posició que adoptaré, des d'una línia de suport, d'acompanyament als meus companys de partit. Treballarem per obrir un nou cicle d'esperança i de llibertat. I contribuiré des del meu nou lloc, però sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya.
El president ha volgut treure pit sobre l'obra de govern i ha assegurat que Esquerra deixa un país millor del que va trobar, tot i que els republicans ja formaven part dels governs de Torra i de Puigdemont. Aragonès també ha lamentat que han hagut d'assumir massa contradiccions a l'hora de governar, deixant entreveure que això podria ser un dels motius que els ha perjudicat electoralment. Un discurs, com dèiem, que ha durat uns 8 minuts i mig i que ha estat llargament aplaudit per alguns membres del partit, com la diputada del Congrés, Teresa Jordà, el president del partit, Oriol Junqueras i altres representants. Analitzant els resultats, Aragonès considera que el país ha girat a la dreta i ha reconegut que s'ha perdut la majoria independentista al Parlament davant de les possibles aliances per formar el futur govern. En un primer moment, l'encara líder d'Esquerra ha dit que no seran element de bloqueig. Els republicans consideren que la ciutadania els ha enviat a l'oposició i que ara és el moment dels socialistes i de Junts.
Oposición es oposición. Y desde aquí, trabajar para contribuir a mejorar el país. Por lo tanto, en los próximos días, Esquerra Republicana continuará reafirmando lo que hemos dicho. Es decir, no estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC.
Fonts del partit consideren que no li toca a Aragonès dir què faran els republicans, que tenen uns 20 diputats que poden ser claus tant per formar un tripartit d'esquerres com per donar la clau de govern a Carles Puigdemont. Expliquen que ell acaba d'assumir la responsabilitat dels mals resultats d'Esquerra fent un pas al costat i que ara la pilota és a la teulada d'Illa i de Puigdemont, que són els que hauran de presentar les seves propostes.
Gràcies, Pau. Doncs precisament el guanyador d'aquestes eleccions, Salvador Illa, començarà una ronda de contactes per presentar-se a la investidura de la Generalitat, amb excepció de Vox i Aliança Catalana. L'opció preferent per als socialistes és aconseguir un acord d'esquerres, però no descarten tampoc trobar algun encaix amb el Partit Popular que no passi, això sí, per governar plegats. Des de la seu del Partit Socialista de Catalunya a Barcelona, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El PSC posa fil a l'agulla per reunir els suports necessaris per aconseguir que Salvador Illa sigui president. Per això ja ha nomenat un equip negociador que comptarà amb la número 2 del partit, Alicia Romero, i que parlarà amb totes les formacions, excepte amb l'extrema dreta. El partit té tres variables possibles per explorar: aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns, que suma majoria absoluta, que és l'opció preferida per als socialistes, un pacte amb Junts, tot i que ja avisen que en cap cas faran president Carles Puigdemont. Així de contundent ha estat la portaveu Núria Parlon.
Nosaltres no donarem suport a la investidura del Carles Puigdemont. Crec que la ciutadania de Catalunya ha parlat clar i l'independentisme en aquest moment no té una majoria legítima com per reclamar aquest govern encapçalat per Carles Puigdemont.
I una tercera opció, que seria aconseguir el suport del Partit Popular i els Comuns i que Vox s'abstingui, malgrat que el PSC diu que no negociarà en cap cas amb Vox, no rebutjar l'escenari, que s'abstingui i faciliti que Salvador Illa sigui president.
Gràcies, Judit. I també ha dit avui, igual que Salvador Illa, que es presentarà a la investidura, és el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que assegura que pot aconseguir una majoria més àmplia que la del guanyador de les eleccions.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura.
Puigdemont, que ha assegurat que ja ha iniciat els contactes per trobar suports, i ha deixat clar que treballa amb la idea de fer el que calgui, Júlia, per evitar la repetició electoral.
Sí, des de la seu de campanya Argelers, Puigdemont ha concretat el que de fet ja va avançar ahir la nit després de l'escrutini, que està en condicions de formar un govern d'obediència netament catalana. La seva fórmula passa per un acord de govern de coalició amb Esquerra Republicana, que aplegaria en total 55 escons, als quals aspira a sumar els 4 més de la CUP per arribar, per tant, als 59. A 9 d'aquesta majoria absoluta necessària, que se situa en 68. Aquest fet implicaria necessàriament l'abstenció del PSC en una segona votació al Parlament.
Veurem què acaba passant els propers dies, però en tot cas l'independentisme és qui ha sortit més malparat d'aquestes eleccions. Han perdut la majoria que tenien des de feia legislatures i això obliga a replantejar estratègies. La primera, en dir-ho obertament, ha estat Clara Ponsatí, després que el projecte de l'Hora, que tan sols ha replegat 13.000 vots, hagi fracassat.
L'exconsellera i encara eurodiputada de Junts ha anunciat que deixa també la primera línia política després que la seva candidatura s'hagi quedat molt lluny d'entrar al Parlament català. Ponsatí creu que el projecte independentista està en una gran crisi perquè no ha sabut convèncer el seu electorat. Per tot plegat, creu, per tant, que cal replantejar el futur del projecte.
I els agents socials, que ja comencen a pressionar, els sindicats, mentrestant, demanen als partits d'esquerres que formin una majoria de govern i obrin una etapa progressista.
I tot plegat per aprofundir les reformes socials i enfortir també els serveis públics i l'estat del benestar. En aquest sentit, el sindicat demanarà reunir-se amb les formacions polítiques d'esquerres per traslladar-los la importància de tenir un govern progressista durant els anys vinents. En un comunicat, Comissions Obreres també es mostra preocupat per la desafecció política. Creuen que afebleix el valor de les institucions i també la pròpia democràcia.
I a tot plegat, quin calendari s'obre a partir d'avui? Doncs el Parlament s'haurà de constituir com a molt tard el dia 10 de juny. Un cop constituït, el president o presidenta de la cambra té 10 dies per proposar un candidat a la presidència de la Generalitat després de fer una ronda de consultes amb els representants de les formacions parlamentàries.
I el termini de 10 dies acabaria el 25 de juny, inclòs si la cambra es constituís el dia 10, exhaurint, per tant, el termini que té per fer-ho. Si el candidat a la presidència no aconsegueix aquesta majoria absoluta, un mínim, com dèiem, de 68 diputats, es pot sotmetre a una altra votació 2 dies després, en què serà suficient la majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. Si transcorreguts 2 mesos des de la primera votació d'investidura no és elegit cap candidat, el Parlament es dissol automàticament i el president de la Generalitat en funcions ha de convocar noves eleccions, això de manera immediata. En aquest cas, La repetició electoral se situaria el mes d'octubre.
I per últim, encara sobre aquestes eleccions, ara que ja se coneixem quins partits conformaran el nou Parlament aquesta legislatura, coneguem com seran els 135 diputats. Hi haurà majoria d'homes, però per molt poc, ja que han sortit escollides 65 dones, i el partit que més n'aportarà és el PSC, amb el mateix nombre que homes, és a dir, 21 diputades i 21 diputats.
Per part de Junts, 17 dels seus 35 diputats seran dones, mentre que el PP n'hi haurà 6 dels 15 escons totals. Esquerra i la CUP, de fet, són els únics partits que seran formats per més quantitat de dones que homes. 8 dels 11 diputats de Vox seran homes i Comuns, Sumar i Aliança portaran la mateixa quantitat de dones que d'homes. I si ens fixem en la majoria d'edat, el nou Parlament serà de 47 anys, la mitjana d'edat. La diputada més jove té només 23 anys i formarà part del grup parlamentari de Vox, mentre que el de més edat serà, en aquest cas, un diputat de Junts que en té 67.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Eleccions a banda, matí de desorientació i caos a la xarxa de tren de Rodalies un dia més. El servei de tren funciona a mig gas aquest dilluns perquè encara s'estan patint els efectes del robatori de coure que ha tingut lloc a l'estació de Montcada Bifurcació.
I, de fet, Adif ha confirmat aquesta emissora que el servei encara trigarà unes setmanes a recuperar la normalitat perquè el punt on es va produir el robatori és una zona molt important pel funcionament de la majoria de línies de Rodalies. Són declaracions de Mar Ruiz, cap de comunicació d'Adif, al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Aquest robatori de cable va portar associat un incendi de tot l'enclavament. L'enclavament és un dispositiu, un sistema que regula pues, les entrades, les sortides, els estacionaments dels trens, els canvis de via. L'estació és molt gran, té molts anys i per això trigarem unes setmanes en poder normalitzar completament la situació.
I mentre es restableix aquest servei per minimitzar l'afectació, s'ha establert un pla alternatiu a les línies R1, R3, R4 i també R7.
A l'R4 circulen el 33% dels trens habituals en hora punta i la meitat durant la resta del dia. A l'R4 Sud se circula fins a l'Hospitalet de Llobregat i a l'R1 i l'RGU fins a Badalona i allà es deriven els viatgers al metro. I a l'R3, en aquest cas, el servei funciona entre Puigcerdà i Montcada Ripollet amb dos trens per hora i sentit, i el servei de l'R7 es fa amb autobusos. La resta de línies, com l'R2 Sud i Nord, funcionen amb normalitat.
Però tot i la previsió, el pla ha enganxat per sorpresa molts viatgers a l'estació, per exemple, de Barcelona-Sants. Aquest és el testimoni d'alguns passatgers recollits per aquesta emissora.
Fatal, fatal. Estava allà a les 7:15, m'han dit, passa, dic que sí que hi haurà tren, passarà en un moment. Diu, però t'has de fer transbord a Fabra i Puig. Al cap d'una estona, no, aquí no vindrà fins d'una hora i mitja. Diu, agafeu els autobusos. Els autobusos plenos, no paraven. Llavors em vaig anar, agafat el cotxe, Sant Cugat, i mira, arribo aquí ara.
Pues que he venido y a tomar la R4 y me dice la chica aquí, la que informa que no, que tengo que ir hasta Cornellà, porque nosotros venimos aquí a trabajar y es nuestro medio de transporte. Entonces nosotros, ¿cómo podemos cumplir con esa exigencia si todo esto está pasando?
No em sorprèn, perquè és veritat que jo l'agafo cada dia i sempre vas patint per si hi ha alguna cosa, perquè tal com anem tots, que sempre anem amb el temps justos, no? Necessitem que això funcioni.
I és que molts usuaris han arribat a les estacions desorientats per la falta d'informació. El pla alternatiu preveia que els trens de la línia R4 arribessin fins a l'estació de Fabra i Puig, però no han de començar a fer parada fins a mig matí. A primera hora, els trens amb destinació Barcelona acabaven el recorregut a Cerdanyola i des d'allà els passatgers han hagut de fer el trajecte en autobús. I mentrestant, els passatgers de la línia R1 estaven obligats a baixar a Badalona i això ha provocat que molts usuaris triguessin més temps del que és habitual per arribar al seu destí, perquè han d'arribar al centre de Barcelona més.
De fet, les línies L1 i L2 del subterrani de Barcelona han vist com avui creixia el nombre de viatgers en una hora punta en què ja de per si els metros van força plens.
I és que aquestes dues línies han registrat fins a un 7 i un 4% més de validacions per l'absorció de passatgers de Rodalia. Són algunes de les línies que, de fet, han registrat un augment més clar d'usuaris que havien d'arribar fins a Barcelona i que han hagut d'enllaçar amb el metro des de diferents punts. Així ho ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
El reforç de la xarxa de metro ha fet que avui, des de les 6 del matí, hi hagin 163 trens circulant a la xarxa de metro. 167 trens circulant és l'històric, la xifra històricament més alta d'oferta a TMB.
I en aquest sentit, TMB ha informat que seguirà reforçant les línies mentre s'allargui aquesta incidència a Rodalies.
També ho fa la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, que s'està reforçant aquests dies mentre duri la incidència.
En concret, les línies del Vallès funcionen amb l'horari d'hora punta, amb trens cada 2 minuts i mig a Sant Cugat i cada 5 a Terrassa i Sabadell, més enllà de la franja habitual, que és d'entre 8:15 i 9:15 del matí. A la línia Llobregat-Anoia reforçarà el servei entre Barcelona i Martorell amb trens que doblaran la capacitat amb 6 cotxes i s'afegiran més circulacions mentre hi hagi aquesta forta demanda.
I per si no n'hi havia prou al marge d'aquesta incidència generalitzada, moltes línies, un problema tècnic ha provocat que el tren de la línia R15, que avui havia de sortir a les 9:21 de l'estació de Tarragona en direcció a Barcelona, hagi acumulat un retard de més de 2 hores.
Des de Renfe han assegurat que es tracta d'un fet puntual i que la resta de línies que arriben a Tarragona sí que funcionen correctament.
A tot plegat, la polèmica està servida. El director de Rodalies, Antonio Carbona, diu que els responsables de vigilar que no hi hagi robatoris de coure a la xarxa ferroviària és dels Mossos d'Esquadra.
I és que, segons dades de Rodalies, aquest any s'han produït fins a 46 robatoris de coure que han afectat el servei de tren. Carbona ha carregat contra un nou acte vandàlic intolerable que impedeix des d'aquest diumenge, com dèiem, oferir el servei de trens amb normalitat.
A Mossos les hemos instado a que acaben con esta lacra que perjudica tanto a todos los ciudadanos que utilizan diariamente los servicios de Rodalies de Cataluña.
Unes declaracions que escoltava ara d'Antonio Carmona que no han sentat gens bé a la policia catalana.
Sí, retrets entre totes dues parts. Ara el director dels Mossos, Pere Ferrer, defensa que el primer responsable de la seguretat d'aquesta infraestructura és Adif, atès que n'és la propietària.
Si hem de repartir responsabilitats, hem de començar per Adif, en primer lloc, perquè es tracta d'una infraestructura, ells són els titulars d'una infraestructura que han de protegir també, igual que tota la resta d'infraestructures. I Mossos farà la seva part. Mossos fa uns mesos va passar ja al nivell 2 de patrullatge del pla operatiu per robatoris de metall. Estem augmentant el patrullatge a les infraestructures ferroviàries, però també a les altres infraestructures que tenen doncs, metall i que poden ser susceptibles de patir aquest tipus de sustraccions, que com a titulars de la infraestructura també tenen una responsabilitat.
Ferrer també ha admès que la desinversió de Rodalies per part de l'Estat ha fet que aquest incident hagi tingut una afectació més gran, mentre que en d'altres llocs hauria estat, diu, molt més anecdòtic.
I davant de tot aquest desgavell de Rodalies, el govern espanyol sortirà al pas i aquesta tarda a 6:15, compareixença pública del ministre de Transport, Òscar Puente, per donar el punt de vista, com dèiem, de l'executiu espanyol a tot el caos que està generant la xarxa de Rodalies a Catalunya i que, com dèiem, n'hi haurà per setmanes.
Estel migdia.
Més coses des d'aquest matí. El sistema Ter Llobregat ha deixat darrere la fase d'emergència per sequera i avui els 200 municipis que en depenen d'aquests embassaments han entrat ja en fase d'excepcionalitat.
I això vol dir que la dotació d'aigua per habitant i dia torna a ser de 230 litres i no de 200, com era la fase d'emergència. A més, es redueix la dotació d'aigua per al rec agrícola en un 40% i no en un 80% com en emergència i un 15% en el consum industrial. I un dels canvis destacats que porta associat al pas d'emergència excepcionalitat és que les piscines d'ús públic podran obrir sense necessitat de declarar-se refugi climàtic. Per tant, això es permetrà el reompliment o primer ompliment si són de nova construcció, s'han rehabilitat de piscines d'ús públic i també les d'ús privat, que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua. S'haurà de fer, però, amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària d'aquesta aigua.
I més coses, mirem a Madrid, perquè el govern espanyol començarà a finançar atenció ulleres i lents de contacte a partir de l'any 2025. En principi, l'ajuda està adreçada als nens i nenes menors de 18 anys d'aquelles famílies amb menys recursos.
Així ho ha confirmat avui la ministra de Sanitat del govern espanyol, Mònica García, la inauguració del primer fòrum de salut pública. La titular de Sanitat ha afegit que es tracta d'una mesura igualitària perquè ulleres i lents de contacte siguin accessibles a vulnerables i famílies per les quals aquesta compra pugui suposar una despesa accessòria.
Supone un gasto accesorio y que de alguna manera hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso pues vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual.
La ministra no ha concretat res més tampoc si la mesura s'ampliarà a altres col·lectius més endavant.
I tornant a Catalunya, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el CPC, ha cridat a la vaga aquest dimecres en defensa del poble palestí. L'aturada és un pas més a l'acampada que des de la setmana passada s'està fent a la Universitat de Barcelona.
Es tracta d'una aturada del moviment estudiantil i estan cridats a protestar alumnes d'instituts i també d'universitats per exigir als centres educatius el trencament de qualsevol relació amb Israel, així com pressionar perquè es posicionin en contra del genocidi, afirma així el Sindicat Estudiantil en un comunicat. Els estudiants, de fet, estan organitzant una manifestació a Barcelona, seria dimecres al migdia. En una publicació a les xarxes socials informant de la protesta, el CPC ha recriminat també la complicitat de l'OTAN i de la Unió Europea en el que consideren una massacre d'Israel a Palestina.
I pel que fa a la guerra d'Ucraïna, avui hem sabut que el president Volodymyr Zelensky i el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, signaran un pacte per garantir el suport militar a Kiev a mig termini.
El segellaran dimecres en una trobada a Madrid, la primera visita bilateral que tindrà lloc a Espanya. Recordem que l'octubre passat el president ucraïnès ja va visitar Espanya, concretament Granada, però només va participar a la cimera de la Comunitat Política Europea en el marc de la presència espanyola de la Unió. L'acord entre els dos presidents s'aprovarà en el Consell de Ministres i se suma a d'altres que han fet altres països de la Unió, com França, Alemanya o Itàlia.
I tornant a Catalunya un apunt més abans dels esports, un ciclista mor aquest migdia després de ser atropellat per un camió a la carretera T310. Això és a l'alçada del terme municipal de Mont-roig del Camp.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven 2 minuts per un quart d'una del migdia. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 14 d'aquesta carretera. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió mortal a l'accident i han treballat 3 patrulles dels Mossos, una dotació dels bombers i 2 ambulàncies del SEMI. En aquests moments, segons el Servei Català de Trànsit, s'està donant un pas alternatiu en aquest punt de carretera comarcal T310.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports parlant avui del Barça, que buscarà recuperar la segona posició de la Lliga aquesta nit. Per fer-ho, haurà de superar la Reial Societat, que visita l'estadi olímpic de Montjuïc a partir de les 9. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'empat del Girona contra l'Alavés del divendres aplana el camí pels de Xavi Hernández, que amb una victòria en el partit d'avui aconseguirien posar-se un punt per davant dels de Mitchell. Aconseguir el subcampionat és important, ja que dona el bitllet d'accés a la Supercopa d'Espanya la temporada que ve.
Tornem a tenir una altra oportunitat d'aconseguir per nosaltres mateixos. Ara mateix depenem de nosaltres mateixos d'aconseguir aquesta segona plaça, degut a l'empat de Girona-Vitoria, doncs una oportunitat gran per nosaltres. Juguem a casa contra un rival d'un nivell extraordinari, no? Penso.
Per aquesta nit, Xavi encara no podrà comptar amb De Jong, Valde i Gavi per lesió. La resta de la plantilla està disponible, però després de la imatge que l'equip va donar a Montilivi, Xavi podria optar per fer canvis. A més, en aquest partit, la Reial Societat també s'hi juga molt i necessiten la victòria per assentar-se a la sisena posició en places d'Europa League.
I pel que fa al futbol regional, victòries del Sant Andreu i derrotes de l'Europa i el Badalona Futur en els primers partits del play-off d'ascens.
L'Europa ha perdut 2-0 davant el Betis B i això obligarà l'equip a remuntar en el partit de tornada si vol ser a la final dels play-off per pujar a Primera Federació, un partit que jugaran a casa aquest proper cap de setmana. Qui sí que ha fet els deures és el Sant Andreu, que amb un doblet de Toni Paredes, el Zamora, el municipal Narcís Sala. Ara els quadribarrats aniran a terres castellanes amb una bona renda per aconseguir l'ascens també a Primera Federació. De la seva banda, el Badalona Futur ha caigut contra l'Oriola i ha perdut una acció desafortunada i haurà de remuntar a casa la setmana vinent.
El Lleida Esportiu, de la seva banda, ha presentat recurs contra la decisió de la Federació Espanyola de Futbol de donar per acabat el partit de play-off de sense Primera Federació, que va jugar ahir també contra el Lleiclano per llançament d'objectes des de la grada. Quan es va suspendre el partit, el Lleida perdia 0-1.
El club del Segrià ha condemnat els fets i ha comunicat que ha obert una investigació conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per identificar el o els responsables de l'atac i prendre mesures disciplinàries.
I parlem també de futbol sala, perquè aquest matí s'han confirmat els horaris per als play-offs del títol de Lliga.
El Barça rebrà el Manzanares el proper divendres 24 de maig a 3:15 al Palau Blaugrana, mentre que el dilluns 27 de maig a 9:15 tindrà lloc el segon duel a Terres Manxegues. En cas que sigui necessari un tercer partit, un darrer duel al Palau determinarà l'equip que passi a les semifinals. Aquest tercer partit es jugaria el dijous 30. Tot i la màxima igualtat que hi ha a la Lliga de Futbol Sala, el Barça surt com a favorit per superar el Manzanares i seguir el seu camí cap a la reconquesta del campionat, però cal recordar que el conjunt manxec va guanyar el Palau i va empatar a casa durant la fase regular i, per tant, serà un rival molt complicat.
Aquest també que ha quedat definit ja és en bàsquet els encreuaments dels play-offs dels quarts de final pel títol de Lliga.
L'Unicaja partirà amb avantatge en totes les eliminatòries després d'haver-se proclamat campió de la fase regular. També lluitaran pel títol Madrid i Barça, que podrien creuar-se a semifinals, València Bàsquet, Tucán Murcia, Lenovo Tenerife, Gran Canària i Baxi Manresa. El Barça jugarà els enfrontaments de quarts contra Lenovo Tenerife, mentre que el Baxi Manresa ha quedat emparellat amb l'Unicaja. Recordem que els quarts de final es disputaran el millor de 3 partits amb avantatge de pista pels 4 primers classificats, grup que inclou el Barça. El format canvia a les semis i a la final amb les sèries a 5 partits.
I és que, com dèiem, aquest diumenge justament ha acabat la fase regular de la Lliga ACB amb una victòria i 3 derrotes catalanes.
El Barça s'ha retrobat amb la victòria després de 2 derrotes seguides, guanyant el Bilbao Bàsquet per 68-72. D'altra banda, derrota del Bàsquet Girona contra el Saragossa per 79-89, del Manresa contra Lenovo Tenerife per 84-80 i del Joventut contra l'Obradoiro per 97-71.
Estel Migdia.
Últim minut de programa, com sempre, dedicat a les propostes culturals. Avui a Barcelona, que demà dona el tret de sortida a les Setmanes de l'Arquitectura, que s'allargaran fins al 28 de juny. Per tant, durant tots aquests dies es podran visitar espais emblemàtics de la capital catalana que habitualment estan tancats al públic.
I entre aquests espais per visitar hi ha l'interior de la cascada del Parc de la Ciutadella, les cavallerisses de la Guàrdia Urbana, l'Arc de Triomf o el Dipòsit de les Aigües, entre d'altres. Paral·lelament, des de demà i fins al dia 28 de juny s'han programat 183 activitats adreçades a tots els públics per reflexionar i també compartir com la ciutat s'ha adaptat als reptes d'avui. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
Doncs amb aquesta proposta que tanquem edició per avui dilluns. Tornarem demà quan siguin les dues puntuals aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació com cada tarda i fins les 6 amb la Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.